A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 11 i 17, les 18 i 17 a la remissió i amb aquesta música podeu endevinar de què anirà avui a aquest espai de cinema amb en Toni Cordero. Toni, molt bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Jamil, un plaer.
Queda clar, no?, que parlarem de Star Wars.
Aquesta fanfària mos dona a conèixer que més enllà d'aquest món hi ha una galàxia de fa moltes enrere on hi havia un imperi galàctic on es van aixecar unes forces rebels. Realment, quan es va estrenar aquesta pel·lícula, va ser un autèntic xoc popular, perquè és una pel·lícula que juntava el millor de la mitologia de capa i espasa, que és històries d'aventures de cavallers medievals, amb els codis de samurais que en Kurosawa va reflexar molt bé les seues pel·lícules, i llavors aquesta emoció per el que és una vida futura, no? Els avanços tecnològics, les naus galàctiques que viatgen molt més enllà del que som podria somiar, pues, tota aquesta barreja, aquest còctel va crear molt un impacte social, popular, increïble, i bé, bueno, i el que està continuant derivat d'allò, no?, inclús avui en dia.
No, i a més, hi ha molts fans, no?, hi ha com algunes sagues a la història del cinema que són, a més, lluiten i competeixen entre elles, no?, per l'atenció del públic. És com si ets més de Harry Potter, dels Anells o dels Star Wars. Són les tres bàsiques que tothom ha vist, no?
Va consolidar el blockbuster. Va ser començant en Tiburón, però ja va, diguem que ho va consolidar Star Wars. Tres pel·lícules que després es varen fer al voltant d'elles petits spin-offs, pel·lícules intercalades. Anava a parlar d'una que és molt curiosa,
sí,
que és la que es va fer després de ser de Star Wars, que era especial navideño de Star Wars de 1978,
wow,
que en George Lucas té tanta vergonya d'aquella pel·lícula que va lluitar, inclús potser va posar diners perquè no es tornés a parlar d'ella.
Wow.
Era un especial nadalenc que era una mescla de cuentos de Navidad amb Star Wars. Sortien els actors originals de la pel·lícula, amb en Chewbacca, que veuràs que du com una túnica de color vermell, perquè jo crec que no van posar tan poc pressupost per aquesta espècie de aquesta pel·lícula addicional, que només havia dut la màscara d'escap. Devia anar nu i aquesta túnica damunt. Aquesta pel·lícula va ser dirigida per dos directors, David Binder i en Steve Acomba, i ja dic, va ser realment una taca molt vergonyosa per George Lucas, que no va voler que es tornés a comentar d'això. Això va ser, de fet, comenta sobre aquesta producció, però va ser la primera producció extra que es va fer dins de la trilogia.
Hem de recordar una mica d'acabar la pel·lícula, no? Perquè, clar, o la saga, perquè igual hi ha algú que s'ha despistat pel camí de la vida i no l'ha vista.
Un imperi galàctic que domina diverses civilitzacions dins d'aquesta galàxia i que les restes de l'antiga república, que era, suposa que era l'antiga democràcia, pues, es junten per rebel·lar-se contra aquest imperi. Hi ha una sèrie, ara parlant ja una mica de l'univers expandit de Star Wars, que és Andor, que per jo personalment, dins de tot el que s'ha fet al redor de Star Wars, és el millor d'ayer. Són ara dues temporades. La sèrie Andor és una prequela de Rogue One. Tu vas veure Rogue One, te sona? Rogue One de 2016, de Gareth Edwards.
No, és de Star Wars?
És de Star Wars.
Jo conec Star Wars 1, Star Wars 2 i Star Wars 3. No conec els subtítols ni res. O sigui, allò em dius el retorn de no sé què i no sé de què m'estàs parlant.
Bueno, diguem que el que es va fer dins d'això va ser, bueno, com t'he comentat, aquella pel·lícula infame d'Especial Nadal, però llavors va fer continuació. Dos pel·lícules per televisor, que era sobre el planeta de los Ewoks, que la primera es va estrenar a Europa, la segona va directament a Videoclub, i després es va fer la trilogia, però ja entrant ja al nou mil·lenni, amb en George Lucas, que volia contar una mica l'evolució al costat fosc d'Anakin Skywalker, que seria el futur Darth Vader. Tres pel·lícules que van ser molt criticades, potser pel poc carisma que tenien els actors protagonistes, tant el Nin, que surt de la primera, que era, el trobava molt carregant, perquè era un mare sabidillo. Ho veia tot perfecte, no sé, el trobava molt carregant. Llavors, el actor ja de dur d'anar a Skywalker, que molta gent criticava que no tenia, quizás, prou ganxo o carisma per poder interpretar el futur Darth Vader. Car i tot, la trilogia, ja que diu una cosa, era quan com ens estrenaven els efectes digitals...
Sí.
I clar, això desplegava un munt de civilitzacions, de planetes. Realment això ja era una expansió de Star Wars en tota regla, un munt de mons diferents i tan variats, que és el sentit aquest de meravella que et dones avanços digitals.
Mm-hmm.
Que jo, vaja, que pot ser, igual la gent d'avui en dia és gent jove, no ho aprecien, perquè hi ha tal saturació, però que...
Bé, però tu vaig viure una mica, per exemple, amb Avatar, no?
Per exemple,
quan va
també,
sortir
no?
Era com el gran boom, no? Per als efectes especials, també.
Exacte, el sentit de meravella que et dona un món tan diferent, però jo també en descrit, no?
Sí, efectivament.
És l'entorn on viuen els personatges aquests alienígenes, extraterrestres, no?
Sí, sí.
Realment és la meravella dels avanços digitals que et pot mostrar això.
I tant.
Pues, llavors va haver una aturada i en el 2015 J.J. Abrams, que va ser responsable de Perdidos, no és una sèrie, si no te'n recordes, bastant famosa, ell va agafar altra vegada les històries de Star Wars i va voler produir una nova trilogia. Allò ja va ser perquè en aquella època Disney va comprar per 4.000 milions de dòlars la Lucasfilms en George Lucas. En George Lucas estava interessat que el seu univers se la podia treure molt de suc, perquè, clar, havia fet uns apunts inicials en la primera trilogia, però havia tot un univers per desenvolupar i per mostrar moltes històries que contar i molts de personatges nous. I la Disney, que també estava necessitada de munyir bé el seu negoci multimilionari, no només en les pel·lícules, també en els còmics, el merchandising, els parcs d'atraccions que tenen per tot el món, que ara ja tenen també àrees temàtiques dedicades a Star Wars, però lògicament estava molt interessada en crear noves històries i expandir l'univers, també perquè es va fundar una nova plataforma, que es va arrencar en 2019, la Disney Plus, que la seva sèrie estrella era el Mandaloriano, una sèrie sobre l'univers de Star Wars. Que el protagonista és un tio que va amb un casco, que ningú sap quina cara té, llavors ja es veurà més endavant els capítols següents, i llavors va tenir encert la plataforma d'estrenar cada capítol setmanalment.
D'acord.
No posar-te tota la plataforma així d'un pinyot...
Però són pel·lícules, no són dibuixos.
Són pel·lícules, però en sèrie, serialitzades.
D'acord.
8 capítols cada temporada, van ser 3 temporades... I va ser, de fet, per allò és la sèrie emblemàtica i més atractiva de la plataforma, perquè et mostra un Star Wars més a peu de terra, perquè és un cazarrecompenses, té molt de western, la sèrie.
D'acord.
Aquelles sèries de frontera, no? Aquells pobles plens de pols, que aquí surten alienígenes, surten monstres, però és una sèrie molt westerniana, molt de l'oest de frontera, en el que hi ha aventura èpica. Les trames són senzilles, però són consistents, capítols autoconclusius per una trama de fons, i és una sèrie que en seguida va enganxar molt en el públic i que els fans de Star Wars ho van disfrutar molt.
Molt bé.
En Pedro Pascal de protagonista, llavors ja se sap que...
Tot bé.
Que és ell. Varen, la Industrial Light and Magic de Star Wars varen crear una filial per la televisor, que varen posar en marxa una nova tecnologia que encara deu estar incorporada a totes les produccions cinematogràfiques d'avui en dia, que consisteix en que filmen en plano real, o sigui, els actors estan en un petit decorat, però rodolla una pantalla LED, però brutal, grossíssima, en és que l'actor interacciona amb aquesta imatge digital que hi ha a la pantalla. No en un fons verd ni blau, sinó en aquesta pantalla digital, tal manera que tot es filma de manera real en el moment.
I
té un efecte envolvent increïble. No es nota, mica, que és un fals fons, perquè tant la il·luminació com la definició de la imatge és molt realista i molt integrada dins l'escena.
Home, és que cada vegada, no? Ja les pel·lícules van ser, no sé si estàs d'acord o no, però un gran impulsor, no?, d'aquests efectes especials. Vull dir que la gent també esperava moltes pel·lícules per veure com anava avançant aquests efectes especials. Jo em recordo que abans es comentava molt, és que té uns efectes especials, ara és veritat que els donem una mica per fets, no?, però això ha de seguir i seguirà avançant.
Clar, tu imagina't, Jamila, perquè tu veus el meu, el Mandaloriano, que va dar una moto que això és voladora a mig d'un desert, i això està fet a una nau industrial, a Califòrnia, perquè és tot
flipo.
Pantalla LED, que no és que s'hagi anat a Jordània a córrer i en sa moto, sinó...
I quan destrossen ciutats i tal, també he vist alguns vídeos que ho fan tipus amb unes maquetes superpetites.
Sí, però
que... De vegades unes maquetes i després posen unes aigües i hi ha 40.000 càmeres, ho graven com en superpetit, bueno, no sé.
Però que no ho vols que sigui així,
no,
llavors,
saps? No, i sembla gegant, però clar, igual després ara ja no ni fa falta això, amb ordinador
no.
Ja es fa tot.
És que això
no
és època neològica, però és que època neològica feien autèntiques obres d'art, els efectes especials.
I tant, i tant.
Pues, bueno, comentant això, clar, sí. Va tenir tal èxit Mandaloriano, que van fer diverses spin-off derivades. El llibre de Boba Fett va ser una d'elles. Boba Fett era també un cazarrecompenses que ell... Curiosament, mira, quan jo te parlava d'aquell especial nadalenc, va sortir Boba Fett 10 minuts, però com una imatge animada, és quan es va donar a conèixer. Però llavors ja el personatge ja va sortir amb més entitat en l'Imperi Contraataca.
D'acord.
De Irwin Kershner. I aquí pues, també se fa un spin-off, una sèrie d'ell, d'aquest personatge, que comença a partir de quan ell cau. Tu vas veure el Retorno del Jedi? No sé si l'has vist, aquesta tercera part.
Jo crec
part,
que sí, em sona moltíssim.
Que en Boba Fett cau en el desert, cau dins un monstruo que està sempre allà amb la boca oberta, esperant el que li cau, el que li entra. I que la digestió durava 1.000 anys, segons deia la pel·lícula. Pues la pel·lícula comença quan està allà dins fent la digestió.
Sí, em sona...
Però...
És que clar, saber quan les vaig veure. Jo ara les he de tornar a veure, perquè fa moltíssim. Jo crec que les veuria quan es van estrenar aquestes pel·lícules o més, una mica més endavant, però vaja, que era molt petita, eh?
Estan una mica arreglades amb efectes digitals per fer-les més presentables en el poli d'avui, però encara i tot són clàssics que no enveiran mai, de veritat. Més, val la pena que les vegis. Pues ell aconsegueix sortir de la gargamella del bitxo, ha fet una espardenya, i llavors, pues, llavors l'adopten ell, los merodeadores de les arenes, que són uns aliens que van així amb una túnica, donen com una màscara fet així de pedaços, mai saps quina cara tenen, no saps si és que és la seva cara, però bueno. I el que passa és que aquesta sèrie, a diferència de Mandaloriano, que era molt fresca i que destilava molta aventura, aquesta era una mica més mecànica, no? Com feta més en desgana. Hasta tal punt que van tenir que canviar el guió i reintroduir el Mandaloriano en aquesta sèrie per salvar-lo una mica. Això del Mandaloriano, bueno, per explicar-te una mica, és que és una civilització en què tots van en su cap tapat, tots donen un casco, i tenen un codi, que diuen el Código del Mandalor, no? que és un camí, un seu codi que sempre tenen que respectar. Dins aquest codi, un de les seves obligacions principals és no ensenyar sa cara mai a ningú, no saps quina cara tenen. De fet, quan s'aturen per fer un dinar, se separen de sa gent i se van a una banda d'amagat per llevar-se el casco i menjar que ningú li vegi sa cara.
Uau, saps? Curiós.
Sí.
Tu quina recomanaries, diguem, d'aquest univers, diguem, què recomanaries a la gent que es mirés? Així d'una cosa igual més, no Star Wars, el que tots coneixem, sinó altres coses noves que hagin sortit.
El Mandaloriano, per una banda... I llavors Andor.
Andor l'hem de veure, eh?
Andor és que, a part, anem a dir que és Star Wars per adults.
Per adults, eh?
Per adults,
molt
sí, està molt bé. Pot ser que la gent jove li costi una mica perquè té molts de diàlegs, és una sèrie que abans una mica... no té tanta èpica, però Andor, el que et mostra, anem a dir que la història parteix a partir de Rogue One. Rogue One, que és de 2016, d'en Gareth... Encara en realitat la pel·lícula era d'en Gareth Edwards, però la va acabar Anthony Gilroy, perquè va haver problemes en su guió i ell va refer un 40% de sa pel·lícula. Wow. I en aquesta el que et conta és com els rebels s'organitzen per robar els plans de l'estació espacial de la muerte que estaven construint. És una prequela de Star Wars, perquè Star Wars és quan hi ha Darth Vader capturen Leia perquè està buscant els rebels que van robar aquests planos, no? Pues en aquesta te conten com roben aquests planos a d'una base militar. De fet, la pel·lícula, et puc dir que més d'aventura, és més bèl·lica. És una mica uns canyons de Navarone, perquè és un comando que vagi a robar aquests planos, que lògicament, dins tota aquesta ambientació fantàstica, no? de Star Wars, d'una galàxia llunyana, pues Antoni Chiro se va pensar, i què tal fer una prequela d'aquesta prequela?
Molt
o sigui,
bé.
Va pensar en Andor, que és un dels rebels que en Andor Cassian, que ho interpreta en Diego Luna, aquest actor mexicà,
sí.
Molt bon actor, pues, que et conta com ell, a poc a poc, s'introdueix dins el moviment de rebel·lió contra l'imperi. Llavors, clar, per què dic que és una sèrie molt interessant? Primer perquè et mostra, diguem, les manudències de l'imperi, o sigui, tot el aparat institucional de terror i feixista que és l'imperi per dominar la galàxia. Entonces, no sent els actors principals, com ser Darth Vader o diguem, els grans governants, sinó baixa pau de terra.
Molt bé.
I es centra més en els funcionaris, en la gent que tothom col·labora i treballa per mantenir aquest aparat institucional de repressió. I després els rebels, que més que una gent que està il·lusionada en recuperar la vella república, són gent que està esgarrifada i morta de por i molt, molt insegura. Això, sobretot, a la primera temporada, com els primers passos de rebel·lar-se contra l'imperi, perquè llavors la segona ja es comencen a coordinar i formar ja grups ja de sabotatge, de lluita contra l'imperi, i l'imperi ja nerviós els comença a buscar hasta per baix de les pedres, clar, lògicament, per poder-los agafar, capturar i eliminar-los. Llavors surten molts de personatges, està per exemple en Mon Mothma, que és una funcionari de l'imperi, que va en aquestes reunions, es que hi ha unes discussions interminables sobre la preocupació de la rebel·lió que s'està gestant. Ha estat, per exemple, Bel Sorta, que és la jefa d'un grup revolucionari. Surt en Stellan Skarsgård, el coneixes, no?, aquest actor, que hi fa d'un líder així rebel una mica ambigu, que pareix que va entre dos aigües, però a poc a poc se va passant a la causa de la rebel·lió. En Ludenrail es diu, la sèrie.
D'acord.
I ja et dic, té aquesta primera part. Són diverses trames, diversos personatges. Llavors, la segona temporada es divideix en tres blocs narratius, perquè a poc a poc la sèrie va avançant en el que és la formació del moviment de rebel·lió contra l'imperi, com és l'imperi que a vegades s'esforça més en reprimir-lo. És una sèrie que, de veritat, per jo personalment, com de Star Wars, per jo és la millor, Andor. Junt amb Mandaloriano, però Mandaloriano és més d'aventura, és més
té,
de passar
té
rato.
Té un 7.5, a Film Affinity, o sigui que, bueno, se li pressuposa una certa qualitat, efectivament.
Clar, llavors han fet altres, per exemple, el Mandalorian, t'he comentat que van fer altres, com el llibre Boba Fett, llavors n'hi ha més, com per exemple Ahsoka, que Ahsoka és sapada a Wanda Anakin. On surt ella? Doncs pues surt, tu saps, ja m'he acabat unes pel·lícules en dibuixos animats, que ho daven en el canal Disney, de televisió per cable, que diguem que temporalment allò està situat entre la Guerra de los Clones, de 2002, i crec que era la Rebel·lió de los Sith, no? Potser en 2005, no me'n recordo bé del títol. Però entre aquesta època varen produir una sèrie de capítols, però en dibuixos animats digitals, per ser emesos en televisor.
Sí, sí, me'n recordo.
Que el primer capítol el varen estrenar en cinema. El que passa és que els dibuixos es notava una mica lo limitat de lo digital. Pot ser perquè era una sèrie més pensada per televisió i, per tant, el pressupost per fer aquests gràfics era més baix, però encara i tot ho van estrenar en cinema, va funcionar bastant bé, i ahir és on apareix aquest personatge, Ahsoka, que és una... és una alumna, una futura Jedi, i que el seu mestre és aquest nen aquí, el futur Darth Vader. Llavors, pues, van a fer una sèrie d'això, una sèrie també de Star Wars, a la plataforma. El que m'agrada d'aquesta sèrie, la història és una mica més mecànica, més rutinària, no és tan fresca, tan aventurera, però el que m'agrada és com mostra les restes de l'imperi, no? Mm-hmm. L'imperi que va ser destruït, finalment, per els rebels, s'estan tornant a juntar altra vegada. Serà el que serà la futura nova ordre, no?, de les pel·lícules d'en J. Abrams. Entonces, clar, tu veus allí soldats imperials que treballen ara de mercenaris per qualsevol que els pagui, van en sus cascos, però estos ratllats. Mm. Inclús el jefe de la nova rebel·lió contra la república van amb un crucero imperial però que està fet trossos, està així tot rovellat. M'agrada una mica que és inventiva, no? Mostrar un imperi deteriorat que intenta altra vegada aixecar el cap, no? I enfrontar-se contra els rebels.
Molt bé, creus que serà com el més habitual cada cop trobar-nos amb remakes de prequeles, seqüeles, no? De cagues que han tingut tant d'èxit? És que no sé si hi ha alguna saga actual que es pugui comparar, d'alguna forma amb Star Wars. Igual no sé si dir-te Joc de Trons sent una sèrie. No, no sé què dir-te.
Bueno, és algo diferent. Mm. Joc de Trons, que un dia ja dic que era un espai també el que és la fantasia heroica d'espasa i bruixeria, que també és molt, molt interessant.
Molt,
i tot el que hi ha al redó en aquest univers, tot bé, Senyor dels Anillos i Conan el Bàrbaro. Però sí que és veritat que en els trasfons també Star Wars va agafar molt d'aquesta mitologia, mm-hmm. perquè no deixa de ser també un cavaller amb espasa.
Clar.
Comença de lo més baix, saps? Igual que en D'Artagnan i los tres mosqueteros, en Luke Skywalker, pues, es va crear allò un planeta que és just allí marginal, que ningú coneix, uh-huh. i que ell, poc a poc, bueno, llavors ell comença a aprendre els arts del Jedi, que això és una mica el que te comentava,
sí.
ja mirades còdic una mica de samurais, no?
Sí, sí.
El seu còdic de lluita, també de valors, d'ètica, de comportament, i que llavors ell pues, s'enfrontarà contra l'imperi, no?
Clar, és que tot ve una mica del mateix, no? També tenia aquestes sagues, molta cosa agafada de l'imperi romà o de l'època medieval, no? Va fent una barreja una mica de totes aquestes històries, d'alguna forma.
Tot evoluciona. Tu pensa que són històries.
Mm.
Són històries que efectivament, que agafen d'experiències anteriors,
mm-hmm.
Dins la cultura humana, i tot això se va incorporant, es van creant històries noves, però és tot un pas endavant, no?
Totalment.
De lo que se sap anteriorment. Sí, un cas, bueno, ja centrem més en el de la plataforma,
sí.
Llavors hi ha un altre spin-off que és Obi-Wan Kenobi, mm-hmm. aquest no l'hauràs vist.
No.
És que quan varen fer la trilogia d'en J. Abrams, aquesta,
sí.
El despertar de la fuerza, aquesta potser la vas veure.
Sí, em sona.
Sí, bueno, és una... Aquesta trilogia, diguem que era per recuperar una vegada, una de nou, la saga de Star Wars, que tinc que dir que en J. Abrams, ell sempre havia confessat que ell era un fan de Star Wars, li apassionava. Uh-huh. Però li varen encarregar el primer fer remake de Star Trek,
sí.
saps? Que es va estrenar la primera pel·lícula en 2009.
Uh-huh.
Ell li va dar la volta a Star Trek. Saps que Star Trek era una sèrie molt encursetada. Anaven allí molt estirats, amb aquells monos, molt científica. De fet, és una sèrie que apassiona molt en els físics, els astrònoms. Però en J. Abrams li va dar la volta, li va imbuir d'un espírit de Star Wars molt fresc a les pel·lícules de Star Trek. Que llavors les va fer molt entretingudes i llavors van rendir molt bé en taquilla. Però després, quan va intentar això, trasplantar la trilogia que hi va fer de Star Wars, el Despertar de la Fuerza, i les que van venir després, la fórmula no va funcionar tant.
És que jo crec que les que he vist són les del 99-2005.
Aquesta és la d'en George Lucas. Aquesta va ser
jo crec que són les que jo he vist per edat, eh?
Però hi veiem unes altres, si te'n recordes, que era 2015, 2017 i 2019.
Sí, no, aquestes...
Aquestes són les d'en J. Abrams.
Sí, aquestes no vaig arribar. No vaig arribar.
El Despertar de la Fuerza va ser una taquillada. Va recaudar més de 2.000 milions de dòlars al món. Va recaudar molt.
Ah, sí. Però me'n record quan es va estrenar,
sí.
que es parlava molt, que tothom volia anar-la a veure,
sí.
al cinema... No? Que
el
va
nou
ser
Star
com...
Wars, diguem, mm-hmm. que era la nova ordre, diguem, mm-hmm. la resta de l'imperi, de les anteriors, pues, que s'havia tornat a organitzar. El que passa és que el sentit d'aventura ja és conegut, per tant, la pel·lícula ja no sorprèn. I va tenir unes crítiques més bé fluixes.
Mm.
Pues, dins aquestes tres es varen fer altres spin-offs, com t'he comentat la de Rogue One, aquesta que havíem parlat el primer. Varen fer la de Han Solo, per comentar una mica els orígens també de Han Solo. I tenia penjada fer una tercera, que era la d'Obi-Wan. Mm. Però què va passar? La de Han Solo no va funcionar ben aquí, només va recaudar 400 milions de dòlars. Entonces es varen tancar els spin-offs, i no, com això ja no rendeix. Però se dubte que no li va passar a ser sèrie, llavors, a la plataforma de Disney.
Doncs mira, ens quedem sense temps, però podeu trobar tot això a Disney Plus, no?
Sí. Uh-huh. I bé, bueno, per als interessats, crec que la tarifa són 5... Bueno, no sé si ho van pujar, 5,99 € al mes. Que
molt bé.
No, cuida ser una propina.
Molt bé, doncs esperem a veure. Segur que surten coses noves per anar comentant, Toni. Així que en aquests dies, setmanes, anirem a explicar més coses sobre cinema, com sempre ho fem, amb en Toni Cordero. Moltes gràcies.
Gràcies.